Fabricació pròpia.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Katy Perry torna, la diva del pop ha anunciat per sorpresa el llançament de la seva nova cançó, es diu Woman's World, que donarà lloc al seu sisè àlbum d'estudi. Avui hem pogut escoltar res, una miqueta, del que serà el seu nou treball. De fet, no s'han revelat plans concrets sobre com anirà aquest àlbum, però la creadora de l'èxit, Hot and Cold, que estem escoltant de fons, de ben segur que ens sorprendrà. És això mateix, que no sabem si tenim fred o calor, perquè fa el temps que fa, encara hi ha aquesta incertesa sobre l'abast d'un possible canvi del centre de la setmana, és a dir, per demà mateix. De fet, l'únic que sabem és que el dia més insegur sembla que sigui dijous. Així estem nosaltres, els de Fabricació, ben agafats. La veritat és que tots portem un refredat de fabricació pròpia. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, com dèiem, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
2 minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Primer dia que no tenim l'aire condicionat posat, m'afanyaria a dir de tot l'any. Marta Harkel, la sotsdirecció.
Ei.
Molt bé. M'ha encantat això. Ei, eh?
Ei.
Ei, val. Laura Coromines, dels guions.
Catalunya, nostra pàtria. Catalana, nostra pàtria.
Bona tarda.
Bona tarda, com estàs tu?
Jo més bé que ahir, de dir. Encara no acabo de tenir veu, però em trobo bé. Sí que he estornudat de més avui.
Ah, sí? Sí. Un estornut de més, eh?
Sí.
Val.
Un o dos.
Jo et dic que és això, hot and cold, fred o calor, jo ara mateix tinc fred.
Oi, no m'ho puc creure, Mercè.
Això, noi, és complicat.
Això és molt mal senyal.
Francisco.
Present. Al dente.
El tu estàs al dente,
per
eh?
Per favor, bueno, la pregunta ho fem.
Això ja és millor que mai. Des de la peixera tenim en Ferran Capdevila, l'home de les targetes, la Vanessa Carrasquilla, el món digital, i en José Matosas i la Paula Moreno, el món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Bueno, como tú decías recién, bueno, es una pregunta excelente. Agradezco, aprovecho el espacio para agradecer que ustedes de Radio Estel presten atención a esta problemática, tanto el año pasado como este. Estamos como colectivo muy agradecidos. Es muy bueno lo que tú señalas, porque es realmente eso, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, gracias por el espacio y por recordarlo también. Vale, muchísimas gracias. Una abrazada para ustedes y bueno, seguiremos en contacto.
A Mercè Raga. De 2:15 a 3:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Repassem els continguts del programa d'avui. Com sempre, repassarem l'altra actualitat amb la Marta Harke, amb la realitat paral·lela, el Francisco, que no s'ho pot treure del cap, i la nostra Coro amb les notícies vintage. Tot això, avui farem la digestió amb en Dani García. Ell és, alerta, xef inventor de les palomutes.
Jo, a mi no m'hi trobareu aquí.
No. Mira, saps qui està mutés avui? La Marta Jarque.
Està optimitzant recursos.
Sí, la necessitem més que mai. Bé, tu t'hi trobarem o no, les palom mutés?
A mi tant me fa, és que a mi no em molesten els sorolls.
No et, llavors, estàs al cinema i aquest...
No, no, a mi no em molesta.
No?
Jo vaig a fer això al cinema.
Ah, tu amb intencionalitat,
Ja no vaig a molestar, però vull dir que no em molesta la gent que ho fa i participo d'això. M'agrada anar al cinema, m'és igual la pel·lícula.
T'agrada menjar crispetes.
Xutxes, palomites...
I tot el que faci soroll.
I aquells gots de mig litro o de litro.
De Coca-Cola. Fantàstic. Doncs mira, avui en Dani García, que com dèiem, és l'inventor, és aquest xef inventor d'aquesta nova modalitat de crispetes. Es tracta de crispetes silencioses amb les quals, en principi, no molestarem pas al cinema. There's a big old hole goes right through the soul of this old shoe, and the water on the ground ain't got no place else. It's... Va, i avui a quarts de quatre la Marta Jarque s'està prenent ara un guent de color sospitós, no voldria dir...
Has barrejat aigües? Mou el cap, no cal que diguis res, però...
Sí, sí.
Ah.
I amb una infusió, però sí que és bé que té un color...
Una mica sospitós, eh?
Sí,
m'atangonia.
Bueno, fa una setmana vaig fer una infusió que eren les 10 i mitja, dos quarts d'onze, sí. I a les dues bullia encara. Vaig posar dins el termo només aigua calenta.
Malament.
I era molt, molt calenta.
Però és que ara ho he mogut del termo al got.
I què?
S'ha deformat el got de plàstic.
Em pots posar una miqueta a mi?
El que vulguis.
Perquè aquí tots aquí compartim, per si de cas. Escolta, continuem repassant els continguts del programa d'avui, que, com dèiem, cap a quarts de quatre rebrem, com cada 15 dies, a la psicòloga, mestra i autora del llibre La sabeu o les dieu? Ella és la Maria José Valiente, ja la coneixeu. De fet, aquest llibre és un recull de 730 dites, frases fetes de tota la vida, expressions i locucions, gràcies a Jarque. És a dir, dues per cada dia de l'any, amb la seva explicació corresponent. En parlarem avui al programa la Maria José, i a partir de les 4 avui toca un cacau teatral.
De quant temps, ja, ara, ja, quant té?
43 dies.
Ah, clar, és que és molt recent, no? Vull dir que va néixer ahir, com qui diu.
Pot fer llarg, també,
Va, doncs digueu, a qui t'assembla?
Jo així d'entrada no sabria...
Doncs tothom diu que és clavadet a mi, eh?
Però què dius, dona? Però si tu ets guapa.
Doncs avui ens visitaran a les 4 els actors Biel Duran i la Laura Pau. Ens venen a presentar, Coro, una altra vegada, La pell fina.
La pell fina.
Torna al Teatre Borràs de Barcelona.
I quina sort, perquè ha rebut molt bones crítiques i jo no he tingut l'oportunitat de poder-ne anar a veure, així que aviam si tenim ocasió aquesta vegada.
33.000 espectadors ja han gaudit de La pell fina amb 165 funcions que porten al damunt, i ara tornen, com dèiem, al Teatre Borràs, i en volem saber si hi ha alguna novetat i tot el que passarà. Això serà a partir de les 4 amb el Biel Duran i la Laura Pau. Un dimarts en què també rebrem en Roger Francisco. Tu estàs preparat?
Jo avui respondré a qualsevol tipus de nom. O apel·latiu.
Julio?
Sí. Julio, no sé si era Antonio.
Antonio.
També, bueno, clar, Francisco, perquè jo crec que ell es va publicar una mica amb trenoms i cognoms, sí. Cosa que és habitual i és normal.
Sí, sí.
I aquí em tindreu, perquè són 90 avui, no?
Mira, tot just avui sí. Farem un repàs amb el Roger, amb el cantautor Roger, aquesta dècada, la dels 90.
Déu, guapa, Déu.
Ai. La lava.
És que, Jarque...
Ha caigut la lava.
Deu venir això.
O sigui, treu les Spice Girls. José,
espera.
Mira, estava la Jarque que no parlava i pensava, és que no podrà ser. I ara què ha passat? Has caigut tot el mejunje aquest que...
Sort que no m'ha anat el pantalón.
Ah.
Perquè no hagués pogut sortir de...
Deies els cables.
Ah, no,
els cables és igual, no? Bueno, escolteu, déu-n'hi-do el que passarà avui. En fi, com dèiem, la música dels 90. El repassarem amb el Roger, que, com sempre, ja sabeu, ens versiona una cançó. Quina cançó serà? Penseu, dècada dels 90.
Molts candidats.
Molts candidats. Sí. Jo l'únic que puc avançar és que serà un tribut. I jo crec que us estic donant una bona pista.
Una pistassa.
Eh? Val. Així ho sabrem. Quina cançó haurà triat avui en Roger per versionar? A partir de les 5 i després... Vinga, va, l'1. l'última hora del programa d'avui tancarem i arrencarem amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Amb ell avui parlarem de la física quàntica. Com aneu de física quàntica?
Fatal.
És un tema complex.
Complex.
Diria que el domino tangencialíssimament.
Segur que ens ho farà fàcil, per això.
Això sempre, i ens ho explicarà Tani també. És la teva oportunitat, la nostra oportunitat per entendre finalment la física quàntica. Això serà a partir de les 5 i la Pi Bernat, que també ens demanarà la paraula música avui. Jo no vull dir res, però dijous, gran concert a Barcelona. I la taula de diàleg amb l'Aleix Cabrera i la Roser Pedrós, amb ells ara sí arribarem a les 6 de la tarda. Quatre minuts i seran 3:45. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Que avui ens endinsem en aquesta realitat paral·lela, però dius que no saps si aconseguirem sortir-ne.
Per fi puc parlar. Això d'entrar estic contenta. He hagut d'estar callada tot el matí.
Que això és complicadíssim.
Sí, sí, sí.
Però el, em caien els gots ja, és que no podia aguantar.
O sigui, tu no pots estar d'estar callada.
No, 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 no.
El
no.
teu cos no puc. Demana tirar coses.
Sí, sí, sí. 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 M'he d'expressar d'alguna manera. Exacte. I mira, he tirat un got com els nens petits.
Ella és observadora, ha d'anar comentant l'actualitat.
Sí. Comentaris aquells així com a sota voce.
Aportacions.
Sí. Que fa gràcia. Mira, tu deies que no saps si aconseguirem sortir-ne. Doncs jo és que no les tinc totes, Mercè, i és que avui parlarem de laberints a la realitat paral·lela, aquests camins enrevessats del que és pràcticament impossible escapar. Pels que no hagueu estat mai a un laberint, com per exemple el d'Horta, d'aquí a Barcelona, un laberint és com un Ikea. Val?
No, és un, o sigui, Ikea és un laberint, clarament.
Sí, amb passadissos enrevessats, molta gent desorientada, amb la diferència que del laberint no en surts amb un Frankfurt a la mà dreta i una espelma perfumada a l'esquerra. Aquesta seria, doncs, per la resta...
L'única diferència.
Exactament igual. Des de temps immemoriables, a totes les civilitzacions, ens ha divertit complicar-nos la vida de forma, Mercè, completament gratuïta. Tot va començar amb els grecs. Per exemple, que ells filosofaven dies i mesos per arribar a la conclusió de que només sabien que no sabien res. Vull dir, és complicar-se, no cal pensar-ho tant. Això ja ho sabies d'entrada. Els romans, per exemple, van idear un idioma complicadíssim, farcit de declinacions, i van prohibir l'ús de la cullera per menjar espaguetis.
Que
això
em penso
sempre amb els italians. Dic, però per què us heu de complicar la vida si amb la cullera, si els enrosques, va molt millor per menjar?
I no es pot fer això ara?
No es pot. Ui, no ho facis davant d'un italià, això de menjar pasta amb cullera. No, 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 retirar la paraula.
Com a mínim.
Mira, avui porto espaguetis i he pensat, ai, merda, la cullera. De debò, i la trobaré a faltar, eh?
Doncs, te la deixo.
Patiràs.
Gràcies.
Una cullera.
La civilització contemporània, nosaltres hem inventat, amb aquesta obsessió que tenim per complicar-nos la vida, les ultramaratons, que són una mena de lluita contra tu mateix a la que t'hi apuntes voluntàriament i l'únic que t'assegures que patiràs,
clar,
que tampoc hi ha cap necessitat.
No.
El laberint seria la forma més simbòlica de complicar-nos la vida, perquè podent construir un passadís en línia recta, per què fem un cargolat i enrevessat en temps camí? Vull dir, quin sentit té?
Cap.
Amb tots els laberints han fascinat a l'ésser humà des de temps immemoriables. De fet, de laberints ja se'n feien, Mercè, a la prehistòria. T'agradarà saber aquesta dada. El primer exemplar data, com dèiem, de la prehistòria, i es va trobar tallat a una banya de mamut del paleolític. Això sí, no, aquí no era complicat sortir, era més com un símbol.
Laberint per formigues.
Exacte, o per possetes del paleolítiques. A l'antiguitat destaca, per exemple, el laberint de Creta, com a construcció més famosa, basat en el clàssic mite del Minotaure. Per cert, voleu saber com sonava un Minotaure?
Ah,
és veritat, ho he buscat i sona així. Sí, és un so
difícil de classificar.
Molt difícil.
Sí. Us sonarà familiar, sobretot a les noies, perquè coincideix amb l'esbufec que fan els vostres companys sentimentals mascles quan els hi proposes anar a l'IKEA un dissabte a la tarda.
Sí, senyora.
Com que es desinflen. Bé, durant l'edat mitjana, els laberints simbolitzaven el difícil camí per apropar-se a Déu, que substitueix el centre dels monstres antics. A l'època moderna, el laberint és sinònim de caos i desordre i per això ha estat utilitzat en manifestacions culturals signades per il·lustres, com per exemple el gran Joan Brossa, que feia coses que ningú entenia, però en va fer un... va dedicar un bonic poema visual a un laberint, que és preciós. A un extrem hi ha la lluna i a l'altre hi ha el sol, i després entremig, evidentment, aquest camí enrevessat que és el laberint. O, per exemple, Guillermo del Toro, director d'una pel·lícula d'èxit, però com ahir he aconseguit veure del tot, fins al final, que és El laberinto del fauno.
Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa...
És una pel·lícula que fa mandra, El laberinto del fauno, una mandra que contrasta amb la gràcia que fa l'últim reclam turístic.
Fa mandra?
Moltíssima.
En sèrio?
Tanta foscor, aquests monstres que fan
no
moltíssima
mai.
Angúnia de veure.
No. A mi també.
Sí.
Tu no l'he aconseguit
no
fins al final.
No. Mai. O sigui, no sé ni quina és.
Perdoneu,
l'hauré de buscar.
És la de Maribel Verdú, ara posaré la pota, eh?
Ariadna Gil, Sergi López.
Sí. Ah. Guillermo, sí, com ha dit la Marta, sí. Mm. Ai, però està prou bé.
Que després sí. Potser un dia creu la frontera psicològica dius, de la vale. Mitja hora i després m'enganxa, eh? Però tanta foscor, aquests monstres tan estranys a mi em fan, no sé, no, sí. em frenen, entens? Bé, una mandra, com dèiem, que contrasta amb aquesta gràcia que em fa l'últim reclam turístic del Pirineu Aragonès, concretament del poble de Piedrafita de Jaca, que és un laberint nou de trinca, gegant, fet de, Mercè, 4.000 xiprers, 3 quilòmetres de passadissos, i calculo que unes 500 persones que des del dia de l'estrena ronden i amunt i avall sense acabar de trobar la sortida.
Hay alguien aquí con vida!
Els familiars els esperen a la sortida d'aquest laberint d'Aragó per anar a Barbastro, que és el poble del costat, a comprar uns tomàquets, que sempre que vas a Aragó passes per Barbastro. Home. Per comprar uns tomàquets que són...
Tu diràs.
Són com pizzas, són enormes, però no hi ha manera que surtin aquests familiars. Bé, si aquest estiu teniu ganes de perdre-us, al Valle del Tena, que és on es troba aquest laberint, no només gaudireu de bones vistes, sinó també d'aquest laberint gegant i natural, que, com diuen ells, està lleno de caminos entrelazados, clar, aquesta seria la base del laberint, donde la diversión y el misterio se encuentran a cada vuelta. Per cert, està obert de juny a novembre i jo us hi recomanaria anar als mesos d'estiu perquè aquí fa molt fred a l'hivern. Per tant, si us perdeu...
Ostres, t'anava a dir al revés, eh?
El mes de novembre, aquí al Pirineu Aragonès, et congeles.
Però vols dir que no hi pica molt el sol ara, diguéssim, l'agost?
Ara sí.
Estàs 8 hores allà per sortir i...
Ara sí, però està obert fins al novembre. Clar, al novembre ja hi fa més rasqueta, eh?
Setembre.
Ja hi fa més rasqueta. Preus, això interessa, perquè no és gratuït.
No és econòmic.
No és gratuït.
Noi.
Bueno, val 7 euros.
Home, noi, va.
Clar, la cosa bona és que no passa com al Caldea, que a l'entrada només et dona accés a l'espa una horeta. Aquí el temps és il·limitat i només dependrà de la teva agilitat per trobar la sortida. Sempre podeu fer com el pulgarcito, que és polset en català, sí. Si no ho sabíeu, i anar llançant molles de pa o rodanxes de Frankfurt de l'IKEA per encertar la ruta, saps, per no equivocar-te i ens apagar amb la sortida. Aneu a fer natura, Mercè, sí. Que fareu salut.
Vinga, doncs, amb aquesta realitat paral·lela que de moment ens hem pogut en sortir.
Sí, de moment
sí. Jo crec que
sí.
Prou bé, que ha anat prou bé. Ara l'altre és l'Uri. A veure, Uri, estàs preparat?
Preparadíssim.
Vinga, anem-hi. A veure, què és allò que no et pots treure del cap, Francisco?
De moment, com està funcionant aquest caramel que m'heu donat? Què era això? Què m'heu dit que era?
Era...
Tomillo.
Tomillo. En català
Farigola.
És... Perfecte. Com un tro, eh?
Noia, doncs, preneu-ne tots.
Us ho prometo.
Silvestre, eh?
Anirà bé, eh?
Ah, aquí està el truco.
Natural.
Clar que sí.
Molt bé.
Ja són dos els dies que porto immers a Twitter i avui he trobat un filó que tant de bo hagués descobert a principis de temporada perquè té totes les característiques per esdevenir una nova subsecció.
Ah.
De moment no ho convertirem en subsecció.
Bueno, no et precipitis.
Però queden unes setmanes i...
Tot pot arribar.
Fa tota la flaire. Estem parlant del compte @nousagradares, que es dedica exclusivament a mostrar productes alimentaris que ja ha definit com exòtics o avantguardistes.
Ah.
I avui us emporto un recull amenitzat amb aquesta melodia immortal.
Oh, és que aquest canvi de música era...
Home, aquest plat! És que no puc no fer-ho.
Com era la benvinguda?
Home, aquest plat! Que ens heu obsequiat! hem fet el goig i hem... cagat. És que no sé com...
Home, tampoc seria això, Francisco, ara anaves molt bé. Saps què va fer cap... No ho volia dir, però...
Sí que ho volies dir,
va,
sí.
Em deixes
dir-ho? Home, ho has de dir.
Va patar Torà.
Evidentment.
Clar, el Can Jaumet. Tenim imatges gràfiques, de fet.
Espero que tingueu un quadre a tamany real.
Un quadre, només entrar, no?
Jaume Pasteller. Començarem per un parell de propostes del grup alimentari que es coneix com a Fritanga, en català, Freginats.
Freginats?
Però abans... crec que sí, crec. Però abans d'entrar-hi, m'agradaria fer una aportació personal. Mm. Heu sortit mai de festa, quan éreu joves, pel barri de Gràcia?
Home, sí,
no,
una mica.
Sí, jove no.
Tu no?
Jo no era d'aquí, jo era de fora.
Jo sí.
Jo també.
Sí, sí.
Jo encara, eh?
Estàs siguent jove ara mateix. I a altres hores de la nit no us ha passat que us ha agafat una mica de gana?
Sempre.
Budell...
Vuit tant.
Vuit.
És que això ni que... Foradet a l'estómac.
Però això, dormint.
Per motius que tampoc dormint. Venen a... Vull dir, bueno, no venen a tot, motius... Vull dir, que a altes hores gana. Ja està, no té més, no?
Sí, sí. Fa hores que no menges.
Doncs al carrer Còrsega, prop de Jardinets de Gràcia, abans d'arribar a la sala Imperator, una dada... que deixo aquí per qui li pugui interessar, hi ha un local, sí, una xurreria...
Oh, i tant!
Que tenen obert...
Perdona, és la millor de Barcelona.
Sí?
Ai, tots home, la coneixeu, diga, eh?
Oh, i tant, sí.
Passa que no paguen i no sé si hauríem de dir el nom.
Venen uns xurros que són com canons.
Exacte.
O sigui, bons, que amb un en tens prou, eh?
Sí, sí. Més està molt bé perquè ells tenen un horari, diguem, normal, entre setmana, però de dijous a la matinada de diumenge no tanquen mai.
Uau.
Molt bé.
Quanta
tant,
gent, eh?
Han estat aixopluc i rescat de moltes ànimes en pena que necessitaven una vida extra, una mica més de carbohidrat per acabar d'arribar a casa.
És que és molt bo, és l'snack preferit a altes hores de la nit, no?
Snack i no snack, eh? Perquè tenen un producte estrella, no sé si l'heu provat mai, que és el Churri Frankfurt.
És que ara parlarem de palomutes, però, i potser no és del moment, però, o sigui, aquesta barreja...
Freginats, eh? Al final...
Mercè, i els barrejaves amb els noodles, eh? Els frankfurts.
És veritat, ara resulta que el xurro no...
Home, clar, però és dolç. Boníssima. I salat.
Sí, sí, bueno, un mar i muntanya...
Coca i llangonissa, boníssim. Jo també el compro, és l'única manera en què menjaria un xurro a gust.
Sí?
Sí, és que és massa empalagós, no m'agrada gaire.
Amb l'aportació d'un frankfurt. Sí. Has de saber que estem parlant de poder un pam i mitja de xurro i a dins un frankfurt.
Bueno.
No està gens malament. És el millor de dos mons, el millor d'Espanya i d'Alemanya. Jo vull pensar que és el berenar oficial aquella trobada que van tenir Francisco Franco i Adolf Hitler, Endaia,
sí,
que deurien servir uns xurri frankfurts i des de llavors es deuria patentar. Doncs partint d'aquesta base, els amics de No us agrada res ens presenten... les galetes Oreo amb churro flavor cream. Doble aberració, eh?
Mare.
Tampoc és tan fastigós. Potser és més fastigós el xurri Frankfurt, però no és tan fastigós. El que passa és que ja, tothom sap que les Oreos són dues galetes de xocolata amb una deliciosa crema entremig feta a base de pètals de margarita silvestre i núvols de l'Himalaya, crec jo.
Segur.
Té tota la pinta de ser això. I en aquest cas la galeta no és de xocolata, és com una galeta Maria i estem perdent un element clau, un plus, que és la xocolata. I, aparentment, la crema està feta a base de xurros liquats, segurament, perquè la bossa hi posa sabor artificial.
Ui,
per si tenies algun dubte de l'origen natural del producte.
Són com els caramels que ens donen a la Harke, no?
Sí, no menteixen.
100% natural. Sí.
No deixem el grup dels freginats, perquè el següent megaaliment que ens presenten és una mescla del bo i millor de la província de Girona. El xuxo farcit de botifarra dolça. Xou-xou deu ser com han traduït xuxu en castellà. No crec que sàpiguen dir xuxu a la meseta. Dame un xuxu.
No
ho crec. Quan tu mateix... Bueno, aquí teniu el que seria la promoció,
sí,
el fulleto, el flyer, la quartilla, i aquí podem llegir... no ens hem tornat bojos, punts suspensius. quan tu mateix t'has de dir que no t'has tornat boig...
És que potser una mica, eh?
És que segurament...
Què vols dir, quan tu dius...
Ningú t'ho ha demanat, això, d'entrada. Ja. Tu ja estàs posant el que sí. en diuen la tirita antes de la herida.
Sí.
O obrint el paraigües abans de que plogui.
Sí.
Doncs per aquí van els tiros. Això sí, diu, botifarra dolça d'Empordà. Per tant, tenim xuxo i botifarra dolça d'Empordà dins, que seria com una evolució hipernostrada del xurri Frankfurt. Tot lliga. Us el menjaríeu, aquest, o no?
Jo sí.
En absolut. Tu sí, eh?
Jo sí. Jo és que aquestes coses em tempten molt. Quan hi ha
Tens salat, curiositat, eh?
Sí, i quan hi ha salat, el dolç em guanya. O sigui, a mi això em fa bona pinta.
Perquè vam quedar que tu no esmorzaves salat o no esmorzaves dolç?
No, salat sempre.
Salat sempre.
I a vegades una mica de dolç, però és que no m'acaba, no m'acaba.
Però si hi ha dolç i salat, el dolç endavant, eh?
Ah, exactament.
Val, compensa, perfecte. Sí. Doncs de productes nostres de la terra ens n'anem cap a l'emblema d'Itàlia, que és la pizza.
Oh!
Benvenuti in Italia. Pizza, spaghetti e tecno.
Ui, 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 ui.
Aviam, l'any passat vam, com deia el president Núñez, sanjar
sí.
el fals debat sobre la pizza de pinya.
Molt bona.
En vam demanar el Dia Mundial de la Pizza.
És veritat.
Ens va agradar.
Sí, sí, sí.
L'opinió majoritària, Mercè.
Ah, anava a dir.
Bueno, per democràcia...
Ah, val. A mi no m'agrada.
No et va fer el pes?
No.
Però era bona aquella pizza, eh?
Perdó, és que avui la Marta, o sigui, la sentireu poquet perquè està obligada a callar. Vull dir, perquè ella...
Però perquè se'n faci la idea, ella parla amb molt silenci.
Sí, o sigui, ella no pot.
Gesticula,
vocalitza,
però no emet.
No et va agradar? L'última pregunta faré. No et va agradar?
La pizza amb pinya?
Ah, jo recordava que sí.
No. Mira, que potser no ho recordo i tu conets del meu clan.
No, és que a mi no m'agrada gens amb pinya. Però la pinya no m'agrada,
a
tu
et directe, vam dir, caram,
prou bé,
Déu-n'hi-do.
Pot ser això.
Aquella pizza que en quedava prou va pujar a redacció i gent com Eva Cervera, no vull dir noms però en diré,
sí.
A ver esto que hay por aquí, la María José també, i allà va volar.
Boia.
O sigui que si realment la pizza pinya no agradés, encara hi seria.
Ja.
Hagués fossilitzat, però no és el cas. Aviam, el que us porto jo avui, però, és que és un acte que requereix una falta total de prejudicis.
Total.
Moltíssima fe en la recepta. Tenim la massa de pizza, formatge fregit, tomàquet fregit,
molt bé,
mozzarella, fins aquí perfecte. Bé. Llavors, un llit de rodanxes de tomàquet aparentment natural.
Sí.
I més rodanxes de plàtan, en aquest cas.
Ui.
I tot això cap al forn.
No vull saber res.
No. Bueno, a veure...
No es fa per res el pes, eh?
Perdona, però tu també... Bé, que ens mengem arròs a la cubana. I poses...
Ara? Sí, senyora, no? Plàtan fregit o alcohol.
Què? Com? Treu plàtan a l'arròs a la cubana?
Sí, home, clar.
Jo també fa 4 dies que ho sé, això, eh? No...
Pots parlar amb Marta.
Sí.
Per al·lusiones. Sí,
però no ho sabies, tu, això? No. Que si posa la recepta original és amb plàtan?
No ho sabia.
Que és la part cubana de l'arròs. Perquè fins a... O sigui, arròs i ou, més
no
o menys.
No has provat mai, doncs.
Però la banana...
No, però jo això és bo.
Molt bo. A mi
sí.
M'agrada.
Diu que sí.
Ja en farem un dia, Coro.
Vinga.
Ja veuràs. Quin far de xalar. Aviam, acabarem amb una proposta que a mi em torna boig.
Ah.
I no hi podria estar més a favor, que és l'entrepà de fuet sense pa. O sigui, l'entre...
Com?
Seria com l'entrefuet
de fuet. Que és fuet amb fuet.
Fuet. El que fa l'erosió, o sigui, la repetició. Ferran Capdevila no m'ho comprava, José sí.
Ha anat
caient-hi a mesura que...
Mira.
Si Joan Trias m'ho compra, ja...
Trias t'ho compra.
Doncs ja està. El que fa la repetició, eh? A mi em va passar un any que treballava a l'Aquadíver, vaig començar a principis de juny, només posaven David Bisbal tot el dia, Ave Maria, quan seràs mia, i vaig acabar al setembre fent la Bisbi Vuelta, als tobogans de l'Aquadíver, t'ho prometo, i disfrutant d'aquella cançó que odiava mort, vull dir que es confirma que la repetició funciona. Aquí ho deixo,
aquí ho deixes,
pur marketing, neuromarketing.
Sí, sí.
Aviam, com podeu veure, això seria un tall de fuet, partit per la meitat,
sí.
Amb rodanxes de fuet a dins.
Bo.
Sí, Marta?
100%.
Molt a favor de la redundància.
Sí, sí, sí. I veig que el fuet no està pelat, m'agrada.
Ah, molt bona aquesta, jo tampoc el pelo.
És que és boníssima la peça, si és bo el fuet, eh?
Ah, i si no...
Jo mai el pelo.
És el millor.
Sí, home, sí.
Això entraria dins
el... El José no ho té clar.
No?
No.
Ets d'aquells que mulla la pell i després fa una feinada de... No es fa així?
Sí, 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 es veu que es fa així. Jo no, jo ràpid cap a...
Ja m'agrada tant la pell, jo la trauria tota...
I te la menjaries.
Amb salsa de tomàquet tot. Com si fos pasta.
Sí.
O però a vegades se'n travessa, aquí.
Sí. Res.
Uf. No sé, en quina d'aquestes propostes culinàries us quedaríeu? Si n'haguéssiu de triar, una.
Una?
Fuet de fuet.
Sí, jo, jo
fuet,
també,
entre fuet de fuet.
És que a vegades el pa fa nosa. Quan és molt generós.
Bueno, fora els carbohidrats innecessaris. No, és pura proteïna.
Clar, és que el pa ja ho diuen que engreixa. Doncs ja està. Fuet amb fuet.
Jo també em quedaria amb el fuet.
No,
tot problemes. I que l'Oreo amb xurros...
Sí, és que a mi em passa com a la Laura, que em planteja una cosa inverossímil i tinc la curiositat que hi haig d'anar de cap.
Sí. Bueno.
Bueno, us porto una oferta variada, trieu.
Està molt bé, Uri.
Sabeu què passa?
No.
Que fa temps que no parlem amb ella. Amb la Tere, propietària del bar Home. Pic de l'Orri. Què fem? Anem cap allà o no?
Vinga, per favor.
A veure, quina és la notícia del dia? Una... Ai, perdó. Això s'ha de tocar, Marta? I et pots posar bé de la veu,
No estem bé,
No estem... No, no, bé no estem mai.
No us preocupeu que suspendrà per pluja.
Aquesta setmana, no sé, hem somatitzat, jo crec, i...
Ha sortit tot.
Tot. Tu havies de fer el programa, no, avui?
Sí.
Sí, bé. Fem una cosa. Anem a agafar aire... I a la tornada anem cap a com dèiem, Pic de l'Orri. Per què? Perquè en aquest bar hi ha la Tere, que és la propietària. I avui Jaume Collboni doncs, ha presentat el Tour de França 2026, que sortirà des de Barcelona.
Què em dius ara?
I si passa per on viu la Tere?
Ai!
Home, ja hi va passar la volta
Perdona,
a Catalunya,
jo aquí
no?
he sentit campanes. Doncs ara li preguntarem, penúltima hora.
Ràdio Estel. A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. Si mentre dino, doncs veig la ruleta de la fortuna. Amunt, preparades. En allà hi ha un silenci tremendo i a vegades les renyo, eh? Pam, 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 ara això, ara jo, ara jo.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dos minuts, gairebé tres, que passen de les 3 del migdia. Ho hem sabut avui, hores abans de veure cotxes derrapant pel Passeig de Gràcia i d'acollir la trepidant cursa de vaixells de vela que ens té a tots els barcelonins impacients. Jaume Collboni ha anunciat un nou esdeveniment esportiu, el Tour de França 2026, que, com dèiem abans, sortirà des de Barcelona. Bé, si aquest programa té un expert en ciclisme, ell és la Tere, corresponsal de fabricació pròpia al Port del Cantó. Ja sabeu aquest. Què ho heu sentit? Doncs, com ja recordareu, ens va fer una crònica del pas de la Volta a Catalunya pel Pallars, i la Tere avui l'hem volgut trucar. Ell està a Vilamur, que és el municipi de Soriguera. Tere, hola!
Hola!
Què tal? Com anem, Tere?
Pues per aquí estem, bé.
Quin temps fa?
Bé, perfecte. Sol i clar i bé.
Va,
estem a la glòria.
Això és tot estupendo. Escolta, que és que clar, avui ens hem assabentat d'aquesta notícia, el Tour de França 2026, que sortirà des de la capital catalana. Tere, això vol dir que té bastants números de passar per Vilamur o no?
Bueno, fa uns 6-7 anys va passar per aquí ja, no és la primera vegada, però clar, sortint de Barcelona, pues jo no sé quina direcció prendran, no? Lo més lògic fora que passessin pel Pirineu, vull dir, per aquí dalt. No sé, ja... Però per aquí ja hi ha passat, eh? Jo no sé l'altra vegada si van sortir de Barcelona, però no, em sembla que... sortien de França, entraven i sortien per França, saps? I van passar per aquí.
Clar, Tere, ens confirmes, doncs, per última hora, que l'organització de del Tour de França no s'ha posat en contacte amb tu?
No.
No, eh?
No.
Per tant, no tens informació privilegiada al recorregut, eh, Tere?
No, en tinc.
Val. Escolta,
També falta tant, però bueno.
Sí.
No sé.
Bueno. Sí. En el cas que passés, com ho organitzaríeu, Tere? Perquè l'última vegada que vam parlar amb tu amb aquesta volta a Catalunya, pel Pallars, va ser tot un èxit.
Sí, però bueno, també em fora doblat el tour, ho entens? Perquè l'altra vegada que va passar va ser una passada, perquè no era el mateix dia, sinó que era dos dies abans, molta gent, molt trànsit a la carretera, sí, moltes autocaravanes i un manteniment a la carretera, a la sí, Nacional 260, d'un mes o dos mesos abans, eh? El que és cunetes, el que és saneament, el que són parxes, el que arreglar mínimament. Vull dir que no ho fan amb cap més volta ciclista d'acondicionar carreteres i arreglar-ho tot que el Tour de França, eh? En cap, eh? Ni Catalunya, ni Espanya, ni res.
Bon. Tere, però això si us arreglen la carretera, que això ja està prou bé, eh?
Hombre, per això et dic que hauríem de passar cada any.
Hauríem de passar per la P7, també, ara que
home,
no es paga.
Home, Tere, escolta.
Jo parlo pel meu territori, tu.
Clar que sí.
Nacional 260, Port del Tempo, que... Vale?
Clar que sí, Tere. Escolta, quanta gent tens al bar a aquesta hora?
Bueno, doncs pues és que ara estic una mica liada, eh?
Què et passa?
No, que vull dir que és un, pues és una carretera on passen molts motoristes, on passen moltes bicicletes,
sí,
i en aquest moment pues encara tinc feina, saps?
Bueno, escolta, i quin és el plat que més heu servit a aquest migdia, Tere?
Pues aquest migdia, pues, les botifarres...
Clar que sí.
Les... Pues bueno, tot això, el que és botifarra, el que és llom, el que és bacon, el que és xistorra...
Brasa, eh? Molt, eh, Tere?
Brasa.
Vale.
És que és l'únic que faig.
Clar que sí. Escolta, i el Sant Joan, com organitzeu? Què celebreu a Vilamur? Feu falles o què feu?
Sí, bueno, però és un petit comitè, és un poble petit i pues, la canalla pues, es fan les seues falles i les famílies, la gent de segona residència que puja, pues, bueno, fan una celebració, munten taules, munten un sopar, que el sopar aquestos és cadascú porta algo.
Això està bé, sí.
I llavors... Pues,
de germanor.
Exacte, cava i bueno, les coques típiques i, bueno, i lo típic de Sant Joan com a tot arreu.
Petards, no? Una mica de tot.
Sí, clar. Si hi ha canalla i és Sant Joan, què vols?
Escolta, nosaltres anirem a Isil. Què podríem fer parada al bar, Tere, o no?
Nosaltres? Qui vol dir nosaltres?
El d'equip, el fabricació pròpia.
Hombre, clar.
Clar, que ens va de pas o no?
Depèn de per on pugeu, sí.
Ah.
Si pel port del cantó, sí, però si passeu per baix, per Tren i Comiols, no?
Clar.
O després us heu de desviar.
Val. Mira, Tere, ho deixarem aquí. Quan, si et donen alguna informació des del Tour de França, ens ho fas saber. Nosaltres, si en sabem, també et trucarem, Tere, com a bona corresponsal del programa que ets. Ens has dit ja que la previsió del temps, doncs, força bé. Pel que fa al trànsit a aquesta hora a Vilamur, com ho tenim? I també et demanaríem el trànsit de Petars.
El trànsit està, pues, perfecte, fluido total. Però què m'has dit més?
El trànsit de Petars, si han sonat ja algun petard o no.
No, això fins, no què sé, pues divendres, dissabte...
Sí, bueno... Val.
De cada cap de setmana.
Clar, que es liarà fort. Tere, moltes gràcies, eh?
Pues de res.
Vinga, va, estarem en contacte. Una abraçada.
Molt bé.
Adéu, adéu.
Adéu, salut.
Tere mai falla, eh? Vull dir... És
garantia.
És garantia d'informació en qualsevol moment.
Diu, només faig brasa. Ni falta que faci res més, eh?
No, ja està, ja ho té tot. Escolteu, diu, jo li preguntava allò dels petards perquè aquí a Barcelona...
Fa un mes.
Sí? Ets a dir que n'he escoltat pocs.
És que jo també.
Sí?
A mi em dóna la sensació que abans començaven molt abans.
Sí.
O sigui, un mes a vista i ja senties petards.
A la que posen les primeres casetes de petardos CM...
I a...
falca que, ja que ningú ha demanat.
Totalment.
Sí.
Bueno, mira, 9 minuts que passen de les 3, moment escaient per dir-li a la Coro Coro cap on ens portes avui.
Mira, doncs avui us porto fins al 2008.
És molt baixet.
És que...
Molt bé.
Avui no és el millor dia, tampoc.
Serà això.
Tal dia com avui, un 18 de juny de 2008, un cotxe es dirigia cap a l'Hospital de Fuentidueña, de Tajo, a la Comunitat de Madrid, amb una embarassada a punt de donar llum. Ai. El seu marit, espantat com devia estar, se'n va adonar que no tenia gasolina al cotxe i no portava tampoc diners per posar-ne, de manera que no podia arribar a l'hospital. Ara ens situem per un moment a la caserna de la Guàrdia Civil. L'agent Antonio Pacheco estava treballant mentre una dona va aparèixer cridant. No parlava castellà, de manera que l'Antonio no l'entenia, i l'únic que va entendre va ser que havia de demanar una ambulància. I així ho va fer l'Antonio. Ara bé, què t'inventes per demanar una ambulància quan no saps de què es tracta l'accident? Per què l'estàs demanant? I més, amb la de preguntes que et fan abans no l'envien, no sé si us ha passat mai.
No.
Però truques al 112 per qualsevol cosa?
No. Ui, sí, et deriven i et deriven.
Mare
i...
meva, o sigui, arriba un moment que dius és que haurà passat tot, s'haurà solucionat i encara no haurem acabat la conversa. En tot cas, mentrestant els de l'ambulància ja estaven alertats, l'Antonio va sortir i hi havia una dona asseguda al terra, espaterrada,
noi.
I un cap començava a sortir dintre de les cames de la dona. Sí, sí, que tu imagina't, o sigui, no tens ni idea de què està passant, perquè què és el que vas a salvar. A l'Antonio li devia passar pel cap que aquella dona estava mutant, no que portava una criatura al món. L'Antonio, que és aquest home que us he deixat aquí, que fa aquesta cara de sèrio, va dir que quan va veure tal estampa no va pensar, que va actuar per lògica i instint, però que hi va haver molta tensió, t'ho diràs. I van fer el que veiem a les pel·lícules, demanar a la dona que estava parint que respirés i empaités fort, mentre ajudava el pare a estirar del bebé.
Agua caliente y toallas.
Ah, sí?
Aquí, en castellano. És que estic molt... Jo sento un nadó plorar i estic alerta ja. Desperto de sobte i ja... Què? Agua caliente, toalles, què falta?
Doncs pues mira, ho tindrem en compte perquè es veu que per l'Antonio... L'Antonio no ho va necessitar perquè es veu que va ser feina fàcil. Primer perquè la feina dura la feia ella.
Sí, exacte. Exacte.
Segon perquè aquell nen va relliscar gairebé, o sigui, va sortir de cop, es veu que... No, és que era el novè part de la dona. I en 3-4 minuts ja era fora. Ja ho tenia fet. Ja ho diuen, ja que al final els primers fan el camí dels altres.
Sí,
tu ets germà gran o germà petit?
Petit.
Petit. Ai, la Mercè també.
Jo també hauria lliscar.
Jo soc de les grans i us puc dir que no només fem el camí els germans petits al moment de parir, sinó de sortir a jugar al carrer,
no,
de sortir
tota
a la nit...
Horaris nocturns, eh?
Exacte. Sí. I un cop els pares ja estan curats d'espans, doncs arriben els segons. Resulta que el bebè no plorava. Havia anat tan ràpid tot plegat que encara havia de digerir la sortida, suposo. I a l'Antonio se li va ocórrer obrir els ulls així forçadament al bebé.
Ui.
I aquí sí, afortunadament, es va posar a bramar, no sé si per la molèstia o perquè l'Antonio no era gaire agraciat. L'Antonio no ho sembla, però té només 28 anys.
Noi.
Ui, sí que sembla viscut, la foto.
Però molt viscut.
Sí, sí.
Molt viscut. Així que
després... Jo crec que és l'uniforme, eh?
També.
Que fa...
I el blanc i negre.
Que sí.
Bueno, i que aquesta foto li havien fet just després del part.
De parir.
I ell, sí, i potser havia envellit de cop.
No sigui
perquè
això.
De cop i volta ell es veu que va considerar que havia sigut pare per primera vegada.
Home, ja em va portar clar. Un nen al món.
Sí. A veure, Francisco, tu com a expert en el tema,
sí,
això computa, és a dir...
Computa tant com quan jo hi era. Saps què vull dir? Jo vaig fer exactament el mateix que aquest home, o potser menys.
Clar.
Vull dir que,
clar,
per tant, potser és més pare que jo.
Es veu creu que finalment li va donar 10 euros al pare biològic, el de veritat, el que es despertaria les nits quan el nadó no pogués dormir i agafaria tots els virus que un cos pot agafar i li faria de pare a pare? I així la parella va poder marxar a l'hospital. O sigui, que de l'ambulància res, no se'n sap res.
Però li van donar 10 euros com pels serveis prestats.
No, no, al revés. El Guàrdia Civil, perquè resulta... O sigui, recordem...
Ah, li va deixar calés, clar, clar.
O sigui, s'havien quedat sense gasolina.
Pensava que li havia donat el pare al Guàrdia Civil com dient merci per atendre'ns i...
No, no.
10 eurets.
No, 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 va ser això. Van anar a posar a dipòsit i després suposo que se'n van anar a l'hospital i devia arribar l'ambulància, si és que va arribar, i allà no havia passat res. En tot cas, el pare, de veritat, estava tan content que li va dir a l'Antonio que desitjava que el seu fill fos guàrdia civil, cosa que va fer molt content el pare postís. Una altra, Mercè, de notícia? Doncs mira, en aquesta segona notícia d'avui, d'un 18 de juny de 2011, la Guàrdia Civil va detenir un jove de la localitat de Villafranca de los Barrios, a Extremadura, acusat de la falsificació de bitllets de 20 euros. Es veu...
Ui, com surten?
Es veu que...
En forma de moneda.
En forma de moneda. Imagina't si eren falsificats.
Falsificats.
Es veu que era un jove de tan sols 20 anys i el van descobrir perquè una de les afectades, a qui volia enganyar, el va reconèixer quan va tornar per segon cop a la seva cafeteria.
Ah.
O sigui, és una mica com el d'ahir, que molts llestos per segons què, però rucs per altres coses, perquè no robis, però si robes, mira de no tornar a fer-ho al mateix lloc.
Diuen que els delinqüents sempre tornen a l'escena del crim.
Ah, doncs mira, aquesta dona ho devia tenir molt clar perquè això l'havia engatussat 3 mesos abans. De fet, així ho va confirmar ella mateixa, la Mariela Jiménez, que explica que estava a la taquilla i hi havia molt rebombori a la barra. Aquest noi la va pagar, però no se'n va ni adonar a ella, per la inèrcia li va agafar els diners i ja ho estava enfeinada. Ara, quan va tornar al canvi el proper client, ella va veure que el bitllet era més fals que un duro sevillano i aquí va fer esforços per recordar la cara del lladregot, perquè no robava risc a la força, aquest home.
Sí,
però es quedava al canvi d'un cafè que s'havia begut a més gratuïtament, també.
Aquella gent que et paga el cafè amb 50 euros, no?
Exactament. I després, doncs, oi tot, ve sumant. I de canvi en canvi acabes fent cèntims. Es veu...
Espera que baixa l'últim. Ara. Ai, costa de baixar aquest.
Es veu que la còpia era molt evident i us preguntareu com els falsificava. Perquè es limitava a fer fotocòpies dels bitllets, vale?
Ostres.
I els enganxava al costat una sanefa de paper d'alumini. O sigui,
allò que brilla, no?
El brillantó ja està. I finalment els arrugava com si haguessin passat per la rentadora. Així
no
de cutre.
No és gens acurat.
Gens acurat, però clar, si tu no te n'adones, tu esperes veure una cosa de color blau,
clar,
i ja està.
Tu quan portes 10 hores seguides treballant, agafes el bitllet i mira. Endavant.
Exacte. La Mariela, en comprovar que era el mateix jove que li donava un bitllet fet per un crio infantil, no va dubtar a cridar la Guàrdia Civil, que de seguida es va implantar al lloc per identificar-lo. El jove es veu que aprofitava aquests locals d'oci, cafeteries i mercats, que normalment van més de corcoll i que es pot gastar poquet. De fet, fonts pròximes a la recerca asseguren que el jove havia pogut colar fins a 14.000 euros en reproduccions. Totes de 20 euros i realitzades a casa seu, on els agents van requisar una fotocopiadora, paper d'alumini i fotocòpies impreses de bitllets. I és que tard o d'hora, el que no es paga amb diners es paga amb dinades.
Doncs escolta, mira, fins aquí les notícies vintage.
Fins aquí.
D'aquest dijous. Veus? És que jo només estic
al cap. Tu vius a Can Brus.
Jo visc a Can Brus.
Sí.
Mare meva, hi ha gent fent cua ja, eh?
Sí? Això dit, sí.
Des de quan, però?
Des de dissabte.
I no es mouen d'allà?
No es mouen d'allà. O sigui, això, segons fonts oficials, molt properes a aquest programa, ens comenten ara mateix, em diuen per l'orellera, que portaven ja dies. O sigui, mare dissabte meva. Ja portaven dies.
Però, Mercè, i tu què hi fas aquí?
Jo no, jo, o sigui...
Ja té la pena.
Sabeu que a mi jo i les aglomeracions no som gaire amics. Però, pel Brus, ho faig tot. Vull dir, però,
sí, sí, però no hi ets, eh?
Però no, de prop, no m'emprestarem amb la... Anirem amb la Marta, si estem bé, clar. Jo crec que estem somatitzant. Estem al davant de tot, eh?
Sí,
ja tens la feina feta, ja has de fer cua, tu.
Però igualment, els que fan cua, és a dir, aquest nen que, de fet, l'any passat, no?, el Brus el va pujar o no?, va passar alguna cosa, ja té el número 1. Vull dir, aquest nen que és el primer a la cua,
tornarà a ser.
Llavors, clar, Que això també ho trobo que està bé. Bueno.
Està bé, però ah, si ja hi has anat i ha sigut el número 1, deixa que ho sigui algú altre.
També és Dic veritat, jo, la Mercè, una mica.
Nen del Bruce, no. Deixa que sigui la Mercè.
No, home, no. Tampoc és això. Bueno, jo us ho explicaré, esteu a temps de venir, perquè ara ha passat en Tries, que també té entrades.
Sí.
Vull dir que...
Sí, sí. Si no
em fan pagar, si ens conviden.
Si no ens fan pagar, segur. Ah. Però si ens trobem bé...
Ja. Nois, anem cap a publicitat. I a la tornada, ara n'hem parlat molt, però parlarem de les palomutes. Avui farem la digestió amb el xef Dani García perquè ens expliqui això de les palomutes. Francisco, seran bones, no seran bones? Realment són silencioses?
Entenc que hi ha gent que li molesta i, per tant, és un gran invent.
Clar.
Però tinc els meus dubtes.
El que el soroll també el fa a la boca mentre menja, eh?
Sí, sí que és veritat. I és part de l'experiència, per mi, eh?
Potser sí. El Ferran diu que li farien fàstic.
Ah, sí? Sí. Les palomutes?
Sí, això que no faci soroll potser és... acaba sent la clau de tot.
Pregunta-li si la densitat és la mateixa, perquè si és exactament el mateix, sí. Va endavant amb el programa.
Bueno, doncs mira, li preguntem després d'aquesta petita pausa de no res.
Ràdio Estel.
A 200 metres de tu hi viu la Isabel. Està jubilada i per poder esmorzar cada dia recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
Arriba la calor i, per tant, els riscos per la nostra salut. Per això, com la Teresa, cal que seguim aquests consells. Beveu aigua tot sovint, encara que no tingueu set.
I cuideu els avis que se la beguin.
Feu servir el protector solar. Estigueu-vos a llocs frescos.
I no sortir de casa quan fa calor.
Busqueu sempre estar acompanyats. I si us trobeu malament, demaneu ajuda o aneu al vostre cap. Aquest estiu, siguem més llestes i més llestos que la calor.
Apa, adeu, feu bondat.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ho dèiem ara, en el cinema acostuma a ser tot un ritual, Francisco, això ho té.
A mi m'encanta, fins i tot m'agrada fer cua, mira què et diré.
Ah, sí, també, eh?
És que per mi quan
ara
era petit
parlant de cues.
Era una experiència en el cinema, això no n'hi havia tants. Havies de baixar al centre.
I hi havia aquelles cues, jo em recordo quan es va estrenar Superman al cinema Urgell.
Clar.
Cues
Urgell.
I cues, imagina't.
Una sola sala.
Una sola sala. Era tot un ritual, sens dubte. Aquesta tria, aquesta elecció de les nostres butaques preferides, a veure si quedaran buides, la companyia, també, amb
sí,
qui vas.
Clar.
La xerrada prèvia, Francisco.
El cinefòrum pòstum.
El posterior. I clar, aquesta projecció màgica i final. I sobretot, ai, les crispetes. Clar, molta gent no entenen el cinema sense un vol ple a basar de crispetes. Tota la sala s'impregna d'aquella, saps aquella olor característica?
Sí.
I també d'aquells sorollets de la gent menjant aquelles... Sí, el crec, exacte, que se sent en aquests moments, això sí, que normalment coincideix de més silenci de la projecció, no?, i amb què més ho necessita, diguéssim, el guió del film, i que pot arribar, això sí que ho té, molestar, doncs, a alguns espectadors. De fet, tant és així que la productora i distribuïdora Paramount es va plantejar si seria possible fer crispetes que no fessin soroll, per tant, crispetes silencioses per acontentar, doncs, tant els puristes, podem dir-ho així, que no volen cap distracció, com també aquells espectadors de crispetes i Coca-Cola del litre, que jo crec que s'escau. No? Bueno, doncs el repte el va entomar aquí, en Dani García, que ell és xef amb 3 estrelles Michelin, propietari de més de 20 restaurants repartits per tot el món i ara també inventor de les palomutes. Què tal, Dani? Hola, què tal, Dani?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, enhorabuena por este fenómeno, por este invento. Escúchame, ¿a ti te gustan las palomitas o no, Dani?
A mí me fascina las palomitas y el cine, ¿no? Yo creo que como entonces, a todo el mundo, ¿no?
Claro.
O sea, la verdad que ir al cine, yo creo que sin palomitas no tiene sentido, honestamente, ¿no? O sea, creo que el hecho de sentarte... Además, yo soy de los que antes que empiece la proyección ya me he tomado las palomitas enteras, vaya. O sea.
Esta es buena, ¿eh?
Pero... claro. Sí, pero es verdad que me pasa, ¿no? O sea, que la verdad que me lo pasa muy bien también con ese proyecto.
Claro, Dani, pues entonces tú... porque yo creo que el mundo se divide en dos tipos de personas. Las que se comen las palomitas antes de que empiece la película.
Yo sí de eso.
Es verdad que sí. Tú no tendrías problema, pero claro, explícanos un poco cómo se te plantea este reto, ¿no?
Bueno, realmente me llama Paramount Pictures para la película De un lugar tranquilo, ¿no? Que es una película con un toque de terror, la verdad, en la cual, pues bueno, hay una serie de monstruos que en cuanto se hace un poco de ruido, pues te comen, ¿no? O sea, quiero decirte, es que la supervivencia radica en estar en silencio, ¿no? Entonces, bueno, Paramount me enseña un poco la película y me dicen que si soy capaz de hacer unas palomitas silenciosas. La verdad que los primeros minutos me quedo como un poco, no te voy a decir en shock, ¿no? Porque además yo soy de los que, hombre, tiene que crujir, ¿no? Una palomita, además, claro, mientras más crujiente y menos mustia, pues mucho mejor, ¿no? Y con ese punto de salazón, ¿no? Pero, bueno, me quedo ahí, como te digo, como un poco en shock y le digo, a ver, puedo intentarlo, pero no lo veo fácil, ¿no? Empiezo a mirar varias posibilidades, humedeciéndola, al final la tendrías que volver mustia, ¿no? Hasta que se me ocurre un poco la posibilidad de que yo, que he trabajado con nitrógeno líquido durante muchos años, hacer unas palomitas de maíz, con jugo de maíz, aceite de maíz, infusionando la verdadera palomita y tirándola al nitrógeno, ¿no? Que al final, básicamente, se te hace una forma espectacular e idéntica a una palomita, pero helada en ese caso, ¿no? O sea, al final es una crema helada que por lo tanto no tiene sonido y gustativamente es espectacular, ¿no? Y lo conseguí, pero no era fácil, ¿eh? El reto, la verdad.
O sea, es complicado realmente hacerlas, pero Dani, ¿saben a palomita? Porque igual ahora gente...
Saben, no quiero decir mucho mejor porque incluso yo mismo es como soy tan sumamente fan de una palomita, de verdad.
Claro.
Pero ten en cuenta que cogemos aceite de maíz, infusionamos unas palomitas reales en aceite de maíz y luego cogemos jugo de maíz también, lo juntamos, emulsionamos y verdaderamente sabe a palomita de maíz, pero aún tiene una profundidad de sabor muy de un maíz licuado, ¿no? Del típico maíz en fresco que te comen, ¿no? O sea, realmente, la verdad que salió mucho mejor, ¿eh? Es honestamente lo que yo pensaba y bueno, yo creo que el reto es superado y tenemos palomita silenciosa para ver la peli, ¿no? Y para sobrevivir, sobre todo, ¿no?
Y Dani, o sea, se me ocurre que es como que se te derriten en la boca, entonces habrías dado como con la clave de... El único problema que tienen las palomitas en su diseño original, que es que se te ponen entre los dientes.
Exacto, no, esas se derriten, al final se te convierte, es un helado. O sea, imagínate, es una crema helada, pero en forma de palomitas. ¿Sabes? La verdad que el queda muy bien. Eso sí, también no te las puedes comer con las manos, porque un helado tampoco te lo puedes comer con las manos, porque te manchas claro, al final. Pero sí es cierto que bueno, que el reto de Paramount Pictures, que era en silencio y las palomutes, como ellos mismos la llamaron.
Es buenísimo, porque de ahí
pues ha conseguido, ¿no?
Claro, Dani, explícanos porque ahí del mutes, ¿no? Es decir, de mute, la palomita muteada. Se queda muteada.
Claro, exacto.
Escucha, pero esto fue como esta colaboración para esta película, para esta precuela, ¿no? De Un lugar tranquilo, parte 2. Dani, ¿se podrá llegar, tú crees? O sea, ¿podremos comer realmente de estas palomutes o no?
Bueno, yo creo que sería muy caro. O sea, necesitas nitrógeno líquido. Es como todo en la vida. O sea, a lo mejor dentro de 10 años, quién sabe, ¿no? Porque... Yo recuerdo un poco cuando Ferran Adrià empezaba a hacer cosas con sifones, nos parecía como muy imposible que eso pudiera llegar a cualquier sitio, ¿no? Y hoy día puedes ir, comprarte un sifón, tus cargas de gas y hacértelo en casa, ¿no?
Sí, sí.
O sea, nunca se sabe, ¿no? Pero aquí entra en juego el nitrógeno líquido y es al final es caro y difícil, pero sabe Dios el día de mañana si esto es mucho más sencillo, ¿no? O sea, quiero decir, todo evoluciona a una velocidad y la cocina también. Que por qué no, podría ser dentro de unos años que se diera, ¿no?
Estem parlant amb el Dani García, que és xef inventor de les palomutes, però escúchame, Dani, tu carrera com a xef és atípica perquè, si me lo permites, ganaste esas tres estrellas Michelin. Acto seguido, anuncias que cierras los restaurantes para redirigir tu trabajo, ¿no? Ostras, ese debe ser difícil, ¿no? Decidir este paso justo cuando has conseguido lo que la mayoría de cocineros buscan toda su vida.
Bueno, porque pensaba un poco que el pienso primero que el éxito es efímero, ¿no? Y el éxito de las tres estrellas Michelin es lo máximo que te puedes, no sé, cuando tú naces como cocinero a nivel profesional, sí. Si hay un sueño siempre es conseguir una. O sea, una vez que tienes una, tienes dos. Cuando tienes dos, tienes la tercera. Pero cuando tienes la tercera, no tienes la nada. O sea, quiero decir, es el hecho de mantener ahí, ¿no? Que todo el mundo, que me vale esa frase de que el mantenerla es más... No sé, yo no creo en eso, la verdad. Y luego tenía, y tengo, ¿no? Varios restaurantes mucho más casual, más barato, que me interesaba mucho y quería apoyar mucho más esa forma de hacer cocina que la alta cocina que llevaba ya como prácticamente 25 años de mi vida. Por lo tanto, me parecía bonito el hecho de, oye, he llegado aquí ya no hay más, voy a cerrar, hacer otro concepto aquí y voy a ir creando marcas y haciéndolas por el mundo. En aquella época, en aquel momento, sonó raro, ¿no? Y muy disruptivo porque lo era. Pero hoy día tiene todo sentido del mundo. Se ha hecho exactamente lo que dijo que iba a hacer. Volví incluso a la alta cocina, nos dieron dos estrellas Michelin seguida también. O sea que sigo teniendo algún pequeño restaurante en el formato que quería de fine dining, de estrella Michelin, pero sobre todo lo que tengo son restaurantes mucho más casual, ¿no? Y la verdad que, bueno, es una vida diferente a la del cocinero puro y duro de tres estrellas Michelin, ¿no?
Claro, de hecho, si me lo permites, porque yo creo que tiene restaurantes, corrígenos si no es así, Dani, pero en Marbella, en Madrid, en Doha, en Londres, en Dubái, en Budapest, en Tarifa, Nueva York, creo que también vas a abrir en Miami, realmente, o sea...
Exacto, Miami está en construcción ahora, sí.
De Andalucía al mundo,
Sí, la verdad que contento, la verdad, en ese sentido, en Barcelona, sí.
O sea, oye, ¿cómo en Barcelona? Es que te iba a preguntar.
Sí.
Pero,
Además, yo soc del Barça, parla una miqueta catalán.
Home, parlem-ne. Malos tiempos para ser del Barça, Dani.
No como para hablar una conversación, pero por cuestiones familiares de mi tío, soy del Barça de toda la vida.
Bien.
Y bueno, me apetecía mucho. Al final abrimos en Barcelona Ulleña, a final de año, más o menos. Ahí muy cerquita al Camp Nou, como no podía ser
Mira,
de otra manera.
Fantástico.
Así que bueno, también en Barcelona estaremos dentro de poco.
Oye, ¿y qué servirá? ¿Qué servirás? O sea,
es leña. Es la marca nuestra que es de... No llega a ser un steakhouse 100%, pero es un restaurante basado en brasas. Es el mismo que tenemos en Dubái, Madrid, Marbella y el que se está en construcción en Miami.
Bueno, escucha, pues dices a final de año, Dani.
Exacto.
Fantástico. Dirías, mira, ahora es que, claro, realmente la cocina catalana y española ahora mismo es de actualidad, es todo un referente. ¿Tú dirías que es así? Porque, como bien tú sabrás, el restaurante Disfrutar acaba de ganar el premio Mejor Restaurante del Mundo, ¿no? ¿Qué tenemos, no? Que seamos, que estemos bueno, arriba es de todo.
Bueno, yo creo que el faro de Ferran, ¿no? Yo creo que eso cambió... O sea, yo tengo 48 años, he crecido un poco y he tenido la suerte, ¿no?, de haber disfrutado el Bulli en su mayor esplendor. Y yo creo que eso fue verdaderamente lo que hizo... Yo siempre lo llamo faro, pero es verdad, ¿no? Había un faro que iluminaba al resto de cocineros, ¿no? O sea, a los hermanos Roca, evidentemente, que son absolutamente maravillosos. Y Disfrutar es un poco ese paso siguiente al Bulli, ¿no? Ya con una personalidad, pues, mucho más de ellos. Y la verdad que son gente excepcional, que nos conocemos de hace 30 años prácticamente, muchos años ya, y me alegro muchísimo por ello. Porque desde luego no hay gente con vaya, o sea, mayor humildad, pero profesionalidad, y verdaderamente viven por y para la alta cocina, ¿no? O sea, y se merecen eso y muchísimo más, ¿no? Y yo creo que lo que tiene Cataluña y lo que hizo un poco el resto de España fue fijarse, como digo, en ese faro que fue Ferran, ¿no? Que fue el que iluminó básicamente a todos, ¿no?
¿Tú lo capitalizarías todo en esta figura, en Ferran Adrià o en los hermanos Roca?
Es que
o...
él cambió, es que estoy seguro de que la mayoría no hubiéramos hecho las cosas que hemos hecho. Yo no hubiera trabajado con nitrógeno líquido en la vida,
claro.
Si Ferran no hubiera abierto puertas.
Pero en términos técnicos, o sea, ¿no? Pero igual...
Técnicos, conceptuales... O sea, evidentemente Joan tiene un mensaje diferente y absolutamente genial, ¿no? Como Santi Santa María, que en paz descanse, también tenía otro mensaje diferente, sí. Diferente al de Ferran, pero el de Ferran ha calado al mundo entero. O sea, por lo tanto, por una cuestión de cercanía, cala mucho más, evidentemente, en el sitio en el que estás, porque lo viven más de cerca, ¿no? Pero es que puedes viajar a cualquier país del mundo donde vas a encontrar... parte de la cocina del Bulli, ya sea a nivel conceptual o técnico, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces no somos conscientes de la época que que vivimos con Ferran en activo, que no se le puede decir que no es tan activo porque te regaña, pero me refiero un poco a lo que es la parte más del día a día del restaurante, ¿no?
Dani, no podemos dejar pasar esta oportunidad para preguntarte cuál es el ruido o el sonido que más te molesta a ti.
El que más me molesta a mí, no sé, el de la mala música.
El Madrid ganando.
Hostia, ese tampoco me gusta. Molt bé, el de la Champions sí que está el Barça, ¿no? Eso, ese no me gusta.
Oye,
ese no me gusta.
Dani García, ha sido un placer, muchas gracias.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Hem parlat amb el Dani García, xef inventor. Ei, ara, mira...
M'ho miro, ara que sé que és el Barça, m'ho miro d'una altra manera, això.
Escolta, a veure si algun dia... Home, s'ho ha explicat el Dani, que és complicadíssim, perquè, clar, costa molts calés, però...
Jo m'imagino... Saps les màquines aquestes expenedores de Coca-Cola?
Sí.
Doncs que expenguin, que també treguin nitrogen líquid, i a partir d'aquí, no sé, la infraestructura més o menys ja hi és, que inverteixin.
Hi ha una pel·lícula, Francisco, que n'he parlat bastantes vegades.
Quina?
Escuela de Genios. Que justament hi ha un fragment que sí. Va d'això. És que fes-me cas, mira-la. Vinga, va.
Avui mateix.
Anem cap a publicitat. I a la tornada tenim Maria José Valiente, el programa que ens ve a presentar. De fet, la Maria José ja fa uns mesos que va publicar aquest llibre. És La sabeu o les dieu? És un llibre de frases fetes, en col·laboració també amb en Josep Maria Virgili.
Home.
Ens ho explicarà, ja que la tenim aquí, no, Francisco?
M'interessa, eh?
Pues mira, ara la fem passar i que ens ho expliqui ella. Maria José Valiente, aquí al Fabricació. Fins ara.
Radio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Radio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else, it's fine. So it's only got one thing left to do.
Set minuts que passen de 2:15 de la tarda. Ja sabeu que cada 15 dies al Fabricació ens visita la psicòloga Maria José Valiente per tractar algun tema que ens mou. Avui, de fet, abordarem un tema relacionat, ara ho dèiem, amb la llengua, la cultura i també les complicitats que generen. Estem parlant de frases fetes. Jo és que soc, bueno, molt amant de les frases fetes. No sé si la Maria José també ho és. Home, jo diria que sí, eh?
Ui, em fascinen. Jo soc una fan de les frases fetes.
Què tenen les frases fetes que ens enganxen a tots?
Jo diria que molta saviesa, recullen molta saviesa popular, una saviesa que ens és familiar a tots, perquè brolla de la nostra cultura. Llavors, quan diem una frase feta, ens genera una complicitat, com si diguéssim. I és bonic, això.
Clar, Maria José, avui ja ens he presentat aquest llibre, que ja el tinc aquí a les meves mans, entre les meves mans, que en tenia moltes ganes. Es diu així, La sabeu o les dieu? Mm. Qui dita passa, any empeny.
Sí.
Clar, quan comença aquesta afició teva, t'ho pregunto, no? Maria José, de dir, va, és que les frases fetes a mi ja m'han enganxat i a partir d'avui formen part de la meva vida.
Ja, bueno, formen part de la meva vida perquè a casa meva es parlava molt així. Vull dir, el meu pare era molt de parlar-nos en frases fetes, no? I això va ser durant la pandèmia que com quan el confinament estàvem més tancats i passàvem més hores a casa i a les xarxes i així, un bon dia se'm va acudir posar a Twitter, vaig posar tal faràs, tal trobaràs, no?
Aquesta va ser la primera, eh?
Sí. I llavors, bueno, mica en mica em vaig anar posant una i després dues, cada dia, i des llavors ho estic fent, encara.
Escolta, i des d'aquell dia, pot ser que sigui amb aquesta primera frase que comenci, perquè clar, sempre ho recordem, Maria José Valiente, quants seguidors tens ara? Ja sé que a tu no t'agrada dir-ho, eh? Maria José, ja ho sé que no t'agrada dir-ho.
És que jo penso que no som... O sigui, comunitat, som un equip, som una comunitat molt xula, que a mi m'encanta i estic molt agraïda perquè fem camí tots junts.
Quanta gent forma part d'aquesta comunitat ara mateix?
Espera, que ho miro.
Va, ho mirem a l'instant.
Mirem a l'instant perquè jo ara en aquestes coses soc una mica... 36.400.
36.400 en aquesta comunitat.
Sí.
Diries que tu, des d'aquest dia que comences a fer aquestes frases, que les comences a publicar, és quan... Saps aquest punt màgic que la gent connecta i et comença a seguir?
Sí, és que la vida és molt imprevisible. Mai saps la repercussió de les coses que tu vas fent. Tu vas fent de bon cor les coses que vas fent i a lo millor doncs, si sumen persones i entre tots fem camí, o potser no, he fet altres coses que a lo millor no... És que tampoc me n'adono tant, no? Però aquesta va ser bonica. Jo ho vaig fer perquè me'n recordava molt del meu pare, no? I perquè feia poc doncs, que els havia perdut tots dos, el meu pare i la meva mare, amb 5 setmanes de diferència, i va ser molt, molt dur, no?
Va ser durant la Covid?
Una mica abans.
Una mica abans.
Sí, i llavors tots dos estaven malalts i va ser com molt, una mica complicat, no? Malgrat ells sempre somreien i no es van queixar mai. Però deien moltes dites d'aquestes, no? I el meu pare era molt de dir, bé, qui dia passa any empeny, no? Quan li deies com et trobes. I a vegades deia, qui caigui allà m'aixeco, no? I anava fent sempre frases així amb referència a com es trobava. Era molt, molt graciós, això. I bueno, el confinament em va fer gràcia compartir-les. Es van anar sumant, cadascú em posava de noves i va anar creixent això i... Bueno, és que a mi m'agrada moltíssim aquest tema. Hi ha molta sabia. Jo diria que és un llenguatge dins del llenguatge. És a dir, una persona no pot parlar el català del tot si no parla dites, si no diu dites. S'han d'aprendre les dites, també. Tenen molta saviesa.
I en aquell llibre hi recolles 730.
Sí, és tot un any.
730,
Sí, és tot un any, perquè a Twitter em poso dues cada dia... I és tot un any, des d'un 1 de gener fins un 31 de desembre.
Fins a quin punt? Perquè segur que et deuen haver passat de totes amb aquesta publicació d'aquestes dites,
sí,
no?
Sí.
Que dius que en publiques dues.
Dues.
Dues al dia. Clar, deies això, que genera aquesta complicitat.
Sí.
I jo soc testimoni, perquè moltes vegades gent que tenim en comú és... Però, a veure, la Maria José Valiente que ens mira per un foradet, que sap, diu, perquè és que m'està interpel·lant a mi directament.
És que no estem tan lluny les persones, i més les que compartim una manera de fer i de ser. Tenim una cultura, tenim una humanitat, tenim unes ganes de fer coses, ens agrada estimar i que ens estimin. No estem tan lluny les persones. Sigui el que sigui, l'estatus que sigui, tots necessitem el mateix.
Què és el més, això t'ho volia preguntar, inverossímil, el que t'hagi passat, diguéssim, amb una publicació d'una frase feta i cada cop i volta, no?, aquesta comunitat de gent, aquesta família, per Maria José Valiente, no?
Sí.
No sé, que hagi com fluït, no? Que és potser, no?, el cas més atípic.
Bueno, no, és que jo això ho feia perquè em feia alegria compartir-ho. Per mi, la gràcia va ser quan tots aquests que formem a l'equip em deien, per què no em fas un recull? Perquè fes-ho. I jo primer pensava, quina feinada, no? Però va ser arrel d'una presentació que vaig coincidir amb el mestre Josep Maria Virgili, que em va presentar Oriol Orfila, de Nexum Edicions, i em va dir, escolta, vols que fem un recull? I tot va agafar en forma, però vull dir que tot això surt de Twitter, no és que jo ho estigués pensant, això. Per això és un treball d'equip.
Clar, són frases fetes que has anat publicant al llarg de tot un any. Quina de les frases també ha tingut més volada, per exemple? Recordes alguna frase que hagis publicat i que hagis dit, mare meva, o sigui, aquesta he fet Diana, no? O tothom ha fet Diana. Recordes alguna frase especial?
Sí. Si em fas festes i no me'n solies fer, em vols fotre o m'has de menester. Aquesta, no et pots imaginar com va agradar, aquesta. I la de fora vingueren i de casa ens tragueren. I endavant les atxes. I just a la fusta. Aquestes, endavant les atxes agrada molt. Perquè és que dona tanta força, no? És com, vinga, som-hi, no? Endavant. És una paraula bonica, endavant, eh?
Endavant?
Endavant, sempre.
Et preguntaré també quina ha generat més debat. Saps aquella que diguis, mare meva, això la, no m'ho esperava, de cop i volta?
La de... Aquesta que jo vaig posar com una pregunta, te'l faràs, te'l trobaràs?
Sí.
En lloc de posar-la com una frase feta, la vaig posar com una pregunta perquè pregunta-t'ho, te'l faràs, te'l trobaràs? És que ho donem per fet, te'l faràs, te'l trobaràs. Però sí... No sé, hauríem de parlar-ne.
Quan van cap a dins, no? Quan les reflexiones i passen a ser teves, és quan realment et genera aquest debat.
O la de qui vol pot. Ostres, a mi aquesta em fa molt mal, perquè jo no la mala crec, aquesta. No tothom que vol una cosa la pot aconseguir. És una mica cruel pensar, dir-li a una persona, va, que qui vol pot. No sempre qui vol pot. S'ha de ser una mica més compassiu, més humà, no? Vull dir, que facis tot el possible si hi ha l'altre que diu que qui fa el que pot no està obligat a més, no? O qui quan pot no vol, quan vol no pot.
Clar, perquè, Maria José, la vida no és blanc i negre.
No, hi ha tots els grisos, clar, que són molts més que el blanc o que el negre.
Hi ha alguna frase que t'hagin... Perquè jo entenc que, clar, la comunitat de família que té Maria José Valiente a Twitter...
Que bonic, així dit. La comunitat de família, Mercè, això m'ha agradat molt. Ai, que bonic, moltes gràcies.
Mira, això ets tu. Mm. Et deuen haver regalat moltes frases fetes, també.
O sigui, sí,
que podries
precioses.
Escriure un llibre més, no?
Sí. De fet, amb Oriol ho parlàvem. Que prepararíem el segon.
Sí?
Sí.
O sigui, ja les tens, eh? Ja ho tens tot.
Sí, és que el meu pare em va deixar com no sé, és que incomptables mils.
I les apuntava el teu pare, les tenia?
Sí. És que per ell era una passió, era la seva passió, la paremiologia, però ell no sabia ni que... Ell era una cosa com més d'anar per casa, però trobava ell que hi havia aquesta saviesa allà dins. Amb una frase feta, és que si jo et dic... just a la fusta, ja, tu ja m'has entès, saps? O si et dic, quina barra. És que ens entenem, no cal començar a dir, mira, aquell que s'ha passat... En lloc de dir tot un munt de coses, en diem una petita. I després també vull dir que els estius, jo vaig a Prada, i a la Universitat Catalana d'Estiu, i allà doncs em trobo amb un senyor que es diu Ventura Gili, que és un senyor que sap moltíssimes frases, i aquí li estic molt agraïda per tota la seva... Records, Ventura, si m'estàs escoltant, perquè és una persona amb una saviesa molt gran. Ui, i ja vaig parlant mentrestant, perquè ara Mercè té un estornut.
Està agafant ara uns estornuts.
Ai, en Josep Maria Virgili va fer el pròleg.
Perdona.
El mestre.
I què ha de dir Josep Maria Virgili?
Oh, li va fer molta gràcia, perquè ell, tot el que sigui català, amb aquesta creuada individual i personal que fa ell del català, doncs li va semblar molt, molt bona iniciativa i em va fer un pròleg molt interessant, perquè les frases fetes no és només el que dius, és tot el significat històric que comporta moltes vegades, no?
Com us vau conèixer, amb Virgili?
Per Twitter. Per Twitter, com que jo anava fent tot en català, i ell també, doncs ell anava fent córrer les dites, els tuits de les dites, i com que ell va corregint coses, a mi m'ajudava molt a corregir el català. A mi, jo li vaig agrair molt aquestes correccions, perquè és com un treball de franc molt important que està fent ell, tot sòlid, vinga endavant. Crec que li hauríem de fer costat, no? Perquè les persones que fan una cosa que val la pena han de tenir un punt de bogeria, un punt de passió, un punt d'obsessió, perquè si no ho deixes córrer, et canses, perquè a vegades la gent te pot fer comentaris que et desmotiven o que no t'agraden, però la passió fa que passi el que passi, tu continuïs endavant. No?
Diries que és que fins i tot és com una protecció? O sigui, justament això que tu dius, la passió... És una protecció per totes aquelles paraules que segur que t'han arribat també, Maria José, no? Amb tants anys a Twitter.
És que la passió no sé si la pots triar. És un sentir. No saps ben bé, a vegades. T'hi vas trobant, no? T'hi vas trobant amb, el teu, amb aquest sentir. No saps ben bé què li apassiona en cadascú. De fet, jo a educació sempre dic, intenteu que els infants trobeu el que els hi apassiona, què t'agrada. Intenta fer-ho coincidir amb el camí de la teva vida, no? Perquè si trobes una feina que t'apassiona, semblarà quasi que no treballes, no?
Clar, tu ara deies, tota la feina que està fent Josep Maria Virgili, i tu també, Maria José, si m'ho permets, diries que totes les llengües del món tenen frases fetes? O creus que és la...
Sí, totes.
La catalana, que és una llengua especialment rica en aquesta mena d'expressions.
És especialment rica, tot i que totes les llengües en tenen. Mira l'anglès que diu happy wife, happy life, no? O sigui, que a vegades és com si la dona està contenta, tot anirà bé, no? O allò, no? On entra... Bueno, n'hi ha que són traduïdes a tots els idiomes, que són comuns. El català és especialment ric, amb frases fetes, amb... És que tenim una ironia fina catalana i una sèrie de mots tan nostres, està garratibat o està badant o mira com xala, no? Vull dir, és que tenim... que quan vaig presentar... Aquest llibre està en una llibreria de Nova York, també, i llavors allà em van dir...
Espera, un moment. Què? Com que està en una llibreria de Nova York?
Sí, el vaig presentar en una llibreria perquè allà hi ha una comunitat catalana, també, i llavors els hi feia molta gràcia, i de fet em van demanar si el podia traduir en anglès, però vaig dir que no, perquè... ja hauria estat com un tractat, això. I aquest és un llibre senzill, no és un tractat d'investigació ni de paremiologia tan important com ara pot fer en Víctor Pàmies, que té un recull impressionant i preciós, no? El meu era més un llibre familiar, més de la comunitat de Twitter, i que no m'agrada traduir les dites en cap idioma, són en català, i així les vull presentar jo.
Ja ho sé, Vina, ja.
Ui, sí, jo ara ballaria. És important ballar a la vida, eh?
És molt important. No?
Molt. Hauríem de ballar més, les persones.
Hi ha gent que no li agrada ballar, eh, Maria José? Què fem amb aquesta gent?
No, aprovat. A ballar més. Si no t'agrada una cosa, prova-la una mica més. Com allò la tònica, que l'has de provar dos o tres vegades perquè comencis a dir, doncs tampoc està tan malament, no? Hi ha coses a la vida que a la primera vegada que les proves, no pots dir, ai, no, mai més.
Molta gent.
Espera una miqueta. Dóna't una mica... Dóna'm una mica de més de flexibilitat, perquè no pot ser tan rígid. Amb sí, amb no.
Què els hi passa a la gent que és rígida? Què creus que els hi passa per dins?
Es perd molta vida. Jo penso que necessiten tanta seguretat, necessiten tant controlar-ho tot, que es perden tenir la flexibilitat de ment. És molt bonic quan algú... et dona uns arguments, et convenç d'una cosa que tu mateix ni tu pensaves. Hem d'estar sempre preparats per aprendre i per canviar la ment, no? Per canviar un pensament ben argumentat. Hem d'estar a punt de viure una experiència. Tampoc estarem tant de temps en aquest món, no? Perquè ens hem de negar a viure.
730 dites que la Maria José Valiente ens ha explicat avui, la psicòloga Maria José Valiente ha recopilat en aquell llibre, la sabeu o les dieu, amb aquesta història tan bonica, com deia, que transmeses pel seu pare. Hi ha alguna dita, perquè clar, en aquestes 730, jo no sé si estàs a favor de totes elles, hi ha alguna dita que diguis,
mira,
no hi estic gaire d'acord.
N'hi ha algunes que són caducades, no?
Bona, també.
Algunes que caduquen, per exemple, si vols estar ben casat, busca parella al teu veïnat, no? Jo diria que avui les persones tenen parella per tot el món, no? Vull dir que no... Que abans es deia, no?, que millor que sigui del veïnat, perquè així coneixerem la família, sabrem que és de quina casa és, i era com tot molt, i tota la, i et casaves amb tota la família.
Torrem al control, eh? tornem a parlar de control, també sí. És una mica, no, sí. Maria José?
Sí, a mi tot el que representa control, pressió, dirigir, no m'agrada gaire. M'agrada que una persona pugui tenir molta informació i des de la informació pugui decidir, no?, ser lliure.
Per tant, aquesta seria una de les frases que no t'agraden i que està caducada, com tu deies,
caducada.
No?
Caducada. Després, la de tal faràs, tal trobaràs. Hi ha persones que ho donen tot, que són superbones persones i jo no sé si és que... Però sembla que la vida no ho entengui, tot el bé que estan fent, no? I no paren de passar-los coses que els fan patir. En canvi, hi ha persones que, caram, Déu-n'hi-do, no? Així, amb una mica de més cara que esquena, i surten com guanyant, i la gent se'ls creu, i a lo millor diu unes mentides tremendes i la gent se'ls creu. O sigui, no sé, això no ho acabo de trobar tot just.
Perdona, no vull acomiadar-te, Maria José, sense fer una esmena en aquests dibuixos.
Que divertits.
Il·lustrats. Sí. Explica'm una mica qui te'ls ha fet.
Sí, de la mateixa editorial li va encarregar a l'Oriol, li va encarregar amb una noia que es dedicava a fer aquests dibuixos i li va dir, doncs mira, ho vols fer? I ella doncs va fer aquests dibuixos, que es diu Mitialdis des Poudis, la noia. Jo crec que és grega o alguna cosa així. I en Oriol la va trobar i va fer aquests dibuixos que sí, són així alguns més divertits que altres, no?
Mira, saps quina casualitat? He enganxat una. És del mes de març, del 19 de març, òbviament, Sant Josep.
Sí.
Però mira, ara que ve Joan, Sant Joan diu Joseps, Joans i ases, n'hi ha per totes les cases.
Ah, sí. Ara cada vegada serà més difícil perquè es posen uns noms ben diferents d'aquests, no? A veure, busquem... Avui què és, avui?
Vinga, avui és 18 de juny. Mirem, a veure quina frase tocaria.
Ah, mira, fes carni. Avui una expressió, fes carni. Fes carni és avergonyir o ridiculitzar algú de manera cruel i fent llenya de l'arbre caigut, saps? Vull dir que hi ha persones que potser s'equivoquen a la vida i sembla que no puguin tenir ni l'oportunitat d'equivocar-se, no? I llavors la gent, més i més, no? Vull dir, quan una persona s'equivoca, també se li ha de donar l'oportunitat de que rectifiqui, no? Hem de ser una mica més compassius i no fer escarni.
I ajudar-nos més.
Ajudar-nos més, humanitzar-nos tots plegats una mica més.
Doncs mira, jo crec que ens ajudaràs molt a humanitzar-nos una mica amb aquest llibre. La sabeu o les dieu? On es pot comprar, per cert? A banda d'aquesta llibreria a Nova York.
Sí,
aquest estiu no tenim plans per anar a Nova York, que ja ens agradaria.
Sí,
on podem trobar aquest llibre?
Es pot trobar, doncs, mira, a les llibreries, a Ona Pau Clarís 94, a la llibreria Ona la tenen. Online també es pot trobar, i a la Bacus també el tenien fa poc, i a l'FNAC, però a vegades s'acaba, no sé...
Quantes edicions portes, ja?
No, dos. Bueno, dos edicions.
Però bé.
I ara, sí, perquè em va fer bastants, i ara prepararem una altra, segurament, i amb un format molt similar, però amb frases noves.
Doncs
que moltes seran també de tota aquesta comunitat tan bonica que tenim a Twitter, que som tots junts i entre tots fem camí i entre tots ens fem la vida una mica més amable.
Maria José, ara et preguntaré una cosa, perquè d'aquí res arriben el Biel Duran, els actors Biel Duran i la Laura Pau, que són protagonistes.
Ai.
No sé si has anat a veure la Pell Fina, al teatre?
Hi aniré perquè sento bona crítica.
33.000 espectadors,
wow.
165 funcions, i tornant al Borràs.
Wow.
Què hem de fer amb la gent que tenim la Pell Fina?
Què hem de fer? Si la tenim, relativitzar les coses. Tot té la importància que li vols donar. No, a la vida no t'has de prendre les coses de manera personal. Una persona diu el que sent, però tu no és... A vegades no és qui tu... No has de fer cas de qui t'ho diu, això, no? A no ser que sigui una persona pues, que a tu t'importa. A vegades és qui t'ho diu, les coses. No qualsevol ocupa lloc a la teva vida. Llavors, què fa? No cal fer cas del que ens diguin. Només
nosaltres
faltaria.
Et farem cas a tu.
Apa! No, i jo a tu. Entre tots ho farem tot.
Maria José, moltes gràcies.
Moltes gràcies
com
a
sempre
tu,
és un
Mercè.
Plaer compartir aquests minuts amb Maria José Valiente, la nostra psicòloga que ens ajuda amb aquests contrastos de la vida, i avui, clar, donava de sí perquè ens ha vingut a presentar el seu darrer llibre, La sabeu o les dieu, qui dita passa any empeny, en pròleg del mestre Josep Maria Virgili. Maria José, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Anem a escoltar el que ens digui el que ens expliqui la Sandra Gómez i anem cap a la pell fina.
Perfecte, i endavant les atxes.
I endavant les atxes, mai millor dit, que vagi molt bé. Ara tornem.
Gràcies, un petó a tothom.
Ràdio Estel. Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb La Caravana, el programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.